Ràdio Estel.
El 21 de gener veurà la llum el número 2000 de Catalunya Cristiana, una de les poques publicacions setmanals que s'ha mantingut sense interrupció durant 39 anys des de la seva creació l'any 79. I això s'ha de celebrar. Vine el proper diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Catedral de Barcelona. Una missa molt especial per una fita molt especial. Recorda-ho, el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, Eucaristia en motiu del número 2000 de Catalunya Cristiana. No hi faltis, volem celebrar-ho amb tu. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Un pla d'amigues? Te'n proposem un. Anem de rebaixes. Imprescindible, quedes amb les teves amigues íntimes. Feu un recorregut mirant l'últim amb mòbils. Després, contrasteu les opinions sobre el jersei, que està a un preu genial. I acabeu la tarda amb un capritx gourmet, per celebrar que sou les millors. Tot això i més són les rebaixes del Corte Inglés. Som-hi?
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de dos quarts de deu del matí. La Fórmula Estela es transforma en Fórmula Lesan, amb Albert Lesan al capdavant. Albert, què tal? Com estàs?
Molt bon dia, Mercè. Doncs d'aniversari.
Mira, ja sí. M'ho has tret de la boca.
Avui d'aniversari.
Et volia comentar això.
Home, moltíssimes gràcies.
Albert, clar... T'has avançat, per nosaltres et volíem preguntar, et sona aquesta cançó,
sí,
Albert Lesan?
Sí, perquè és un aniversari estrany, per això, perquè, clar, quan compleixes anys el mateix dia que el teu fill petit, el teu aniversari passa, no a segon, de ser terme.
I a més és Blue Monday.
Sí, exactament, a més és Blue Monday, però jo diré que avui és un dia alegre, Sí que és veritat que el meu fill avui fa 5 anys, el mateix dia... que jo compleixo 40 i molts.
Uh-huh.
Bueno, que quan tens un nen petit complint anys, insisteixo, el teu aniversari...
Queda una
miqueta tapadet, però perquè tu mateix estàs celebrant molt el del nen petit.
Clar.
Però, en fi, que agraeixo molt les mostres de carinyo que rebo a la ràdio, a les xarxes, per telèfon des de primera hora del matí. Això t'anima, Mercè.
Avui
sortirà un bon programa,
mira,
ja veuràs.
Animaria més una safata de croissants...
Ah, això també, veus?
Ja ens ho
però això ho envia amb el seu charter...
Antonio.
Qui, no? Antonio Banderas, clar.
Albert, això que justament ens estaves comentant, avui està considerat el dia més trist del món, després de saber que és el teu aniversari, doncs ha canviat-ho bastant. Quines serien les propostes avui al Fórmula Lesan per fer aquest dia tan trist més feliç?
Home, jo sempre he dit que els dilluns m'agraden molt. Soc tot el contrari de la cançó aquella de I Don't Like Mondays.
Sí.
Tot el contrari, perquè al final el dilluns vol dir que tens una setmana per endavant per viure. El dilluns és trist per les persones tristes i avorrides. Si una persona cada dia té la intenció de fer alguna cosa, el dilluns és fantàstic, és com qualsevol altre dia, és una setmana que comença.
És una nova oportunitat, no, nois? Com
esclar,
ho veieu?
El problema és que la gent diu, acabo de treballar, em tanco a casa i ja no faig res. No, pensa fer alguna cosa. Cada dia que vius és un dia que has de fer alguna cosa. Uh-huh. Per tant, el dilluns és un dia fenomenal.
Mira, doncs,
espero haver convençut la gent.
Mira, doncs sí, a mi m'has convençut.
I el que el dilluns se'l prengui com un dia trist és perquè és una persona trista, no perquè el dilluns sigui trist.
Doncs vinga, amb aquesta filosofia d'Albert Lesan, nosaltres ja donem pas amb ell. Moltes felicitats, que tinguis un dia fantàstic d'aniversari, Albert. Demà ens expliques com ha anat. I us deixo ja amb la Fórmula Lesan. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Comença la Fórmula Lesan el dia del meu aniversari. Un dia que hauré de currar molt, però jo estic content perquè tinc treball, clar, s'ha de mirar sempre la part positiva. M'ho passo pipa aquí a Ràdio Estel, després subdirigint el programa del Cardenas d'Hora Punta, i avui també tenim el Rondo a Televisió Espanyola, és a dir, que avui fins a les 10 no arribaré a casa, però m'esperaran i farem un sopar d'aniversari amb tota la família, encara que sigui tard. Comencem, som-hi!
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
L'equip habitual amb l'Edu Mutante i el Miguel Álvarez. Molt bon dia a tots dos.
Hola, bon dia, macos.
I des de Algeciras, buenos días, Miguel.
Buenos
días.
A la producció tenim avui el David García, el Sergi San Pedro i la Kira Sánchez, Diego Santiago, el director comercial de Fórmula Lesant, i el nostre tècnic avui em fa molta il·lusió que sigui el Xavi Aguilar, perquè fa molts anys que ens coneixem i me l'estimo moltíssim. Avui és el cuiner del programa, el gran Xavi Aguilar.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
És una notícia molt maca, perquè diu un home indi construeix un camí de 8 quilòmetres perquè els seus 3 fills puguin anar a escola. Amb un bec i una azada, el senyor Nayak, de 45 anys, ha construït un camí de 8 quilòmetres de longitud per terra muntanyenca perquè els seus 3 fills puguin anar a escola, ja que és una ruta estreta i rocosa i trigaven gairebé 3 hores al dia per anar a col·legi. És una gran notícia veure que hi ha pares amb aquesta capacitat, 3 anys de feina, però a partir d'ara els nens, escolta, amb una estoneta podran anar, com tots, tranquil·lament al seu col·le.
Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats. Les imatges del dia.
Mira, la primera imatge del dia és que com avui és el meu aniversari, jo tinc ganes de regalar-vos un sopar o un dinar per dues persones a la sidreria basca Guernica. Això serà ben senzill. La primera persona que truqui i em feliciti l'any. Si en aquest decurs hi ha dues trucades, us dono de temps mentre duren les imatges del dia. Puc regalar fins a un parell de dinars o sopars per dues persones a la sidreria basca Guernica, ja ho sabeu, al Port Balís, on fan el millor arròs del món. El podeu demanar a banda, el podeu demanar mar i muntanya, el podeu demanar de llamàntol, però el menú de sidreria és espectacular. Qualsevol migdia, qualsevol, per 14,90 euros, us entra dins del menú, aquesta paella que dic que és la més bona que jo he provat mai, però també podríeu demanar-vos un menú de sidreria per dues persones. Pinxo de benvinguda, xuricets a la sidra, truita de bacallà, bacallà rebossat amb pebrot de Guernica, xuletón d'un quilo a la brasa, amb patates 48 euros, no per persona, sinó les dues persones. Podeu gaudir del menú especial per 22,90, Guernica, 93-792-9600 per reserves. 93-792-9600 per reserves. Us dic que si passeu per Sant Andreu de Llavaneres, la sidreria Guernica davant del mar és el millor restaurant del Maresme. 48 euros un menú de sidreria a les dues persones, ja em direu. I la millor paella del món? Doncs mira, les dues primeres persones que ens truquin mentre duren les imatges del dia, al 93-409-2771, 93-409-2771 i 93-409-2772, i escolta, em desitgin un bon aniversari, tindran un dinar o un sopar doble regal de qui us parla i de la sidreria Guernica, d'acord? Ara us explico quina és la imatge número 1, que no té res a veure com cuinen el Guernica. Perquè la moda, Edu, és cuinar amb la boca. Sí. Una nova proposta que està arrasant al YouTube.
No ho veig, això, eh?
Una cuinera molt coneguda mastega tots els ingredients crus i els escup en un bol. En el tutorial es pot observar com mastega, per exemple, ceba, all, pastanaga, per tenir tots els trossets igual. L'ou, per exemple, el trenca amb les mans, però ho bat amb la boca i després ho escupa al bol. A mi, que no... Ja sabeu que sóc una persona molt maniàtica, igual que tu, Edu.
Sí, sí, sí.
M'està fent un fàstic, només imaginar-ho.
Sí, sí, també, també. A més, m'estava imaginant l'Albertín amb l'ou.
Sí, Bertín, que menja l'ou cru sempre.
Fent
no?
això i no sé, és una
Perquè,
mica...
Bueno.
Usted, Bertín Osborne, claro, el huevo es capaz, con la boca misma, de comérselo crudo.
De batirlo.
Y batirlo, sin tomar las manos, sin tocarlo con las manos, ¿verdad?
Yo cojo el huevo, me lo meto en la boca, meto la cáscara del huevo con la lengua, separo la cáscara del huevo con la lengua y me lo trago sin usar las manos, fenómeno.
Però vostè no sap que això és un niu de bactèries de salmonella, és molt perillós, amb la boca no es pot tocar la
closca.
Con la misma lengua hago como una especie de batidora... Y lo que hago es cocinarlo yo en la boca, a una temperatura que, vamos, ideal.
Pero perdonadme un momento, soy José Manuel Parada, lo que está haciendo directamente esta señora es ser un rumiante de toda la vida.
Sí, sí, claro, porque masticar, como, no sé, claro, escupirlo, masticar, luego volvérselo a comer.
Luego volverlo a comer y ya nada más faltaría que lo diga, oye, que lo regurgita, porque entonces ya estamos hablando de los pollitos, sí, que sí, es lo que hacen con los alimentos de sus crías. Pero vamos, me parece que esto se esté poniendo de moda, es realmente asqueroso.
¡Bajo, Abelia, esto! Esto es tremendo, vamos.
Arguiñano, y además es un nido de bacterias, ahora que estamos todos con la gripe, nada más falta que nos digan que el cocinero lo ha masticado todo.
Exactamente, familia, esto, vamos, es que tú vas a un restaurante, te pones una comida así y no comes nada.
Nada de nada. Me estaba imaginando a Chicote, que ya es cosa negra. Cuando veo una mica de brutícia o veo alguna cosa antihigiénica, usted, Chicote, veo a esta cuinera.
Estoy alucinando. Me acabo de quitar la chaqueta porque me han entrado los siete males. Estoy alucinando.
Ahora surge al carrer a hablar, supongo, ¿no? A hablarle a no sé quién a cámara, porque usted la cámara no la mira.
No, es que hay una redactora que está al lado de la cámara y le miro a ella. Pero también lo hago para despistar un poco al televidente, porque estoy alucinando. Esto es una guarrería.
Va a ser que el otro día va a llevar un programa repetit. La sí. Zapatería.
Ah, sí, sí, de mis favoritos, en Madrid.
Un restaurante al centro de Madrid que es de las cosas más guarras y ascarosas
sí.
que he visto a la vida. ¿Eh?
Y que después se va a buscar al dueño ahí a la pensión.
Però fins i tot la cistella del pa, tu vas veure com era, Edu?
Sí, o sigui, no el vas veure l'altre dia, però aquest l'he vist diversos cops.
Hi havia mo a la cistella
del
pa.
I la paella la feien en una altra cuina perquè no tenien lloc on cuinaven de veritat i el cuiner, que no era cuiner, anava i venia, sí.
Sí, sí, i estaven a punt de pagar-se tota l'estona.
Sí,
el propietari, el cuiner i un tio que era el Relacions Públiques que només anava a lligar.
A lligar i a convidar xupitos. I després li treu el com un recipient amb maionesa i li diu, Chicote, ¿esto qué es? I era mo, i l'altre deia que no, que esto era de la mayonesa.
De debò, era encara més escarós que un cuiner que mastegui tot amb la boca. Tenim ja la primera trucada, que és el meu aniversari i vull regalar cosetes. Bon dia, buenos días, hola.
Hola, bon dia.
Amb qui parlo?
Amb Roser.
Hola, Roser. Doncs, tu em vols felicitar l'aniversari?
Perdona?
Tu em vols felicitar l'aniversari, Roser?
No,
ui, no et sento molt bé, però això és un sí. Per tant, Roser, que sàpigues que te'n vas amb qui tu vulguis i el dia que vulguis a dinar o a sopar a la sidreria Basca Guernica al Port Balis, a Sant Andreu de Llavaneres, on fan la millor paella del món.
Molt bé.
D'acord? A qui t'emportaràs, Roser?
Pues el meu home, a mi de res.
Molt bé. Doncs jo content... Jo content de regalar coses, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que has de fer allà i ja està.
I ja està, ara t'ho explicaran, d'acord? No pateixis.
Un
petonet. Gràcies a la Roser.
He
dit que regalaria dos dinars o dos sopars. Encara teniu temps de trucar. 93-409-2771. Regalem encara un altre dinar o un altre sopar a la sidreria Basca Guernica, però abans analitzarem la imatge número 2.
Imatge 2.
Com dèieu abans, avui és el Blue Monday, considerat el dia més trist del món. Jo ja us he donat amb la Mercè Raga la meva teoria, de que no hi ha dies tristos, Edu, sinó persones tristes.
Sí, efectivament. A més, el dilluns, bueno, clar, la gent torna a la feina i ve del cap de setmana. El que passa que jo, en particular, clar, acabo la feina del cap de setmana, que són els bolos, i arriba el dilluns, que és el dia com més tranquil de la setmana per mi.
Exactament.
Per mi un dilluns és com un dissabte.
Una persona alegre, per exemple, com Àngel Llàcer, un dilluns,
bueno, es que
té una energia tremenda.
És una energia tremenda. Jo, des que suena el despertador, pues estoy pegando voces, sacando lo que llevo dentro, bailando, besándome en los morros con el conductor del autobús que me lleva...
Esto es
pues,
lunes, ¿eh?
El lunes a la oficina, y bueno, yo no entiendo que la gente vaya con esa cara de mango de paraguas por la vida los lunes.
Exacte, i aquella expressió que fa tanta ràbia de com estàs de lunes. Ostres, que et dona un mal rotllo, tio.
Hola,
si assobles el
Quique Sánchez Flores.
Sí, bueno, usted se diré cara de lunes siempre.
De lunes, sí.
Sí, un poquito, ¿eh? Bueno. En canvi, Risto Mejide, que està de viatge, amb Laura Escanes, on estan avui?
Bueno, estamos, no podemos decir dónde estamos, pero estamos de viaje.
De viaje, ¿no?
De viaje y
seguro que
los más felices, con aquí rodeado de palmeras.
¿Cataratas?
De arenas, cataratas.
¿Sol?
Sol.
¿Comida copiosa?
Comida copiosa y, bueno, yo lo que esperaba de hoy es...
Están en bañador ahora, ¿no? Supongo.
Sí, estamos en bañador.
Por lo tanto, un lunes maravilloso para ustedes.
Exacto. No voy a decir dónde estábamos, pero yo esperaba algún menú de Guernica también para nosotros.
Ah, muy bien. ¿Le ha dibujado un corazón ya en el café a Laura o todavía no?
Se lo he dibujado en la arena.
Ah.
Y entonces he hecho una foto para Instagram, sin que ella lo sepa. Pasa que cuando llegaba venía una ola y me ha borrado el dibujo.
Ostras, qué rabia, ¿no?
Sí.
Pero no pasa nada, ya le haremos otro, ¿no?
Ya le haremos otro. Por cierto, hoy Blue Monday y no me imagino a Pablo López hoy en el piano y llorando.
Pues imagíneselo cantando y sonriendo.
Cantando en mi patio.
Mire cómo le gusta, ¿eh? En el fondo no lo reconoce, pero le gusta. Y escolta, y a dilluns també hasta Antonio Banderas, ¿oi que sí? I a Nata Salabrà, que avui és la Blue Monday, a casa de Robert De Niro, que està desesperat de no poder treure's de sobre Antonio Banderas. De Niro, buenos días.
Buenos días, amigos. ¿Cómo estáis, amigos?
¿Ya le ha traído la ensaimada de rigor Antonio Banderas a su casa?
Me ha traído, ha venido temprano, muy temprano.
¿A qué hora?
Pues hace 5 horas que está aquí.
Pero para animarle el Blue Monday, cuando a usted no le afecta.
A mí no me afecta, pero es que me afecta porque él me afecta.
Claro.
No sé si me entendéis.
Sí, pero ahora veréis cómo Antonio lleva 5 horas intentando animarle el día. Ah, Robert De Niro, vamos a conectar con Antonio Banderas porque tenemos un micrófono. Sube el micro, por favor, Xavi. ¿Micro de Banderas?
Yo sé si tú te acuerdas cuando yo estaba haciendo del zorro y en ese momento estaba yo como...
Pesado, ¿eh?
Del zorro.
Y estaba... intentábamos captar esa imagen porque era una escena fabulosa, Robert. Y entonces yo ahí... quería plasmar que era...
Pueden baixar el micròfon mentre taladra, sí. Antonio Banderas, com sempre, Robert De Niro. Abans donarem la benvinguda a una nova trucada. Bon dia, buenos días. Hola.
Sí?
Hola.
Bon dia.
Bon dia, el teu nom.
Albert Martí.
Albert Tocayo, moltíssimes gràcies per trucar-nos.
Home, era per felicitar-te.
Gràcies, Albert.
Com va això?
Molt bé.
Però el dilluns...
El dilluns a tu t'agrada o no t'agrada?
Bueno... Depèn.
Depèn del dia, no?
Perspectives que hi hagi.
Però mira quin dilluns més fantàstic que t'acabo de regalar ara mateix un dinar o un sopar per dues persones a la cireria Basca Guernica, al Borbalís.
Home, això ja és... Bueno, dilluns, dimarts, dimecres i tota la setmana.
Ho veus? És... Jo et dic que fan la millor paella del planeta, t'ho prometo, proveu-la. Entrant al Borbalís, allà a Llavaners, al segon local a l'Esquerra, ja ho veureu, al Guernica. Però és que el menú de cireria és espectacular. Aquí t'emportaràs.
A la meva senyora.
A la teva senyora, què es diu?
Teresa.
Li podem enviar un petonet des d'aquí?
I tant.
Doncs un petonet a tots dos.
Escoltant la ràdio per l'altre costat.
I gràcies per escoltar Fórmula Lesa. Us agrada el programa?
Sí, cada matí ho escoltem.
Gràcies, guapos.
Vinga.
Gràcies, adeu-siau.
Adéu.
Una abraçada enorme. Quina satisfacció més gran. Mira, jo soc de les persones que més que em regalin m'agrada regalar. Sempre he estat així. Anem a la imatge número 1.
Imatge 1.
Doncs atenció, perquè l'IPC ha acabat el desembre amb 6 dècimes menys. Això de l'IPC és una cosa que els economistes ens haurien d'explicar molt bé, perquè sempre ens diuen que ens pujaran el sou en funció de l'IPC, però el sou Miguel Ángel Revilla nunca sube. Bueno, suben los precios, pero los sueldos no.
Suben los precios, sube la marea, sube el IPC, pero los sueldos están congelados como las gambas de la sirena. Por eso yo recomiendo en tiempos de subida del IPC que se pesque más la anchoa del Cantábrico que otra cosa.
Escolta, no podria tornar la pesseta, Edu? Jo sempre ho he cregut.
Vols dir?
Amb les pessetes, tot era com més barat. El primer dia que va es passar l'euro, fins i tot el futbolín, que jo era un gran fanàtic en aquella època del futbolín, ja valia gairebé el doble.
Sí.
Però, en canvi, els sous te'ls van igualar amb les pessetes.
Clar, el que passa que, clar, estàs parlant amb un autònom que això de sou no sé ben bé de què em parles.
Clar, perquè ara ha arribat el trimestre,
no? Què vols dir? Sí.
Jo tinc una duda,
¿Qué pasa, Coque?
Dime, Coque, ¿qué es lo que te pasa a ti?
¿El IPC qué es lo que es? ¿El impuesto de las personas que toman café?
Sí.
El IPC es una cosa que afecta a las personas que tienen dinero. Pero como nosotros en la comunidad no tenemos un duro... Por cierto, papá, ¿me puedes dejar 200 pavos? Que es que tengo que hacerle un regalo a una niña, una de las 3.000 que me he ligado este mes, y es que no tengo dinero.
Fermín, siempre estás pidiendo, coño.
¿Qué quieres que te diga? Yo, si quieres, a cambio te doy un kiwi.
Vale, pues venga, un kiwi por 200 pesetas, coño.
No, 200 euros, claro.
200 euros.
Uy, qué lío, cuidado con el IPC.
Toque, ¿cuántos son 200 euros?
200 euros.
En pesetas yo ya no sé calcular, güey.
100 euros.
32.000, ¿no?
No, no. No tan, ¿no?
200.
Bueno, en fin, no sé.
16,
igual
16,
sí, igual 16,
sí. Sí.
Ai, sí, 32. Sí, sí, ja ho dius bé, ja ho dius bé. Molt bé, doncs ara que estem amb l'Edu, arriba un dels moments més esperats del programa, el desinformatiu Mutante, amb Edu Mutante i amb el gran Matías Prats.
Que bien.
Usted dirá, Matías.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves de la jornada, que al contrario de las nuevas canciones de Ismael Serrano en su nuevo disco, estos sí que son breves.
Sí, porque vaya tostón una canción de Ismael Serrano.
Paula Echevarría y Las Pencas celebran el amigo invisible y lo muestran en sus redes sociales. Bustamante comentó...
Cago en 10 y tan invisible que no me invitaron, joder, y no aparecí, joder. Es que es muy fuerte, joder.
Vaya, qué lenguaje más bonito.
Comer cápsula de detergente, la nueva peligrosa moda que se ha hecho viral en las redes. Los usuarios llaman fruta prohibida las pastillas que ingieren. Los médicos avisan, pueden provocar daños muy graves en el organismo. A más de uno le harán un lavado de estómago.
Ni que lo diga. Vaya tontería esta moda, de verdad.
Indignación en las redes sociales por una oferta de trabajo. Se busca fotógrafo a jornada completa por 450 euros al mes. La empresa fue criticada por incumplir con el salario mínimo interprofesional fijado en los 735,90 euros. Como diría Pedrerol, la empresa quedó retratada. ¿Quieres ir a Japón? La aerolínea japonesa ANA oferta vuelos para turistas españoles hasta el 14 de febrero con billetes desde 519 euros. Y es que para San Valentín, el mejor regalo para enamorarte del país nipón.
Buen juego de palabras, ahí estaba agudo. Pero ojo que llega Piqueras, ¿eh?
Efectivamente.
Llegará el mal rollo, ya veréis.
Claro que sí, Albert, felicidades. Soy Pedro Piqueras, no quiero amargarte el cumpleaños, pero aquí estoy, en mi despacho, con 37 teles, mi butaca con los pies encima de la mesa y el gato en mi regazo mientras lo acaricio y veo las 80 carreteras que han estado cortadas este fin de semana por el temporal. Hay registro de nevadas copiosas, intensas y profundas en todas las provincias de Castilla y León, Madrid, Navarra, Orense, La Rioja, Huesca, Cantabria, Guadalajara y puntos concretos de Barcelona, según la DGT. Lástima que aquí en la ciudad estemos a nivel del mar, que si no me subía a Collserola y lo contemplaba desde allí. Os dejo, que me acaban de indicar que otra carretera ha sido cortada.
Ah, y va usted con los prismáticos a verlo, ¿no?
Voy a verlo porque además me dicen que los conductores no llevan cadenas. ¡Ay! ¡Qué bien empiezo la semana!
Increíble, Pedro Piqueras. Moltíssimes gràcies. I després del desinformatiu mutante, és també tradició, aquí a Fórmula Lesant, que arribi la tertúlia esportiva. Som-hi!
Tertúlia esportiva.
Una jornada amb el Futbol Club Barcelona, que va remuntar un partit difícil al camp de la Real Societat amb un gran Messi i un gran Luis Suárez. Se nota que, como llovía tanto, ustedes tomaron una dosis doble de mate porque jugaron los dos un partidazo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el mate hizo efecto tarde.
Sí, en la segunda parte, ¿no?
Cuando nos despertamos íbamos perdiendo 2-0.
Claro, se tomaron mate, despertaron de golpe Messi.
Pero eso fue porque tomamos el mate 45 minutos más tarde de lo que debíamos.
Sí. Claro. El gran secreto es el mate, ¿verdad?
El mate.
Sí, sí, sí.
Además, Noeta que está allí como metido debajo de una colina y entonces, claro, hace frío y hasta que entramos en color, pues todo pasa un rato.
Y le obligaron a tomar a Jordi Alba, que en la primera parte tampoco se había enterado, pero después de tomar el mate,
bueno, sí,
volvió a ser el de siempre, ¿eh?
Sí, además acabé haciendo un corte de manga a uno de la grada.
Una peineta, pero ha pedido disculpas, ¿eh?
Sí, he pedido disculpas a todos menos a ese.
A ese no, ¿eh?
A ese no, porque me decía algo así como burroac. O no sé qué.
Muy
y,
bien.
Bueno, no me enteraba bien de la cosa.
S'ha de reconèixer a Andújar Oliver que va haver-hi un gol legal de la Real Societat anul·lat, però és igual. Encara que valgués aquest gol, el Barça hagués guanyat 3-4.
Exactamente, pero ahora que van a criticar la labor del colegiado.
Cuando este gol no tiene influencia.
No tiene influencia, claro. Hombre, en aquel momento podía haber sido el 2-0 y luego el 3-0, ¿eh? Pero...
Sí.
Bueno, pero igual cambia todo, ¿eh? Que muchas veces los goles... Pero el árbitro pita bien, porque es que al caer Rakitic, el colegiado observa que le mete la pierna al jugador de la Real. Entonces él cree que es falta.
Él cree, pero no lo es.
No lo es porque no lo toca. En los videojuegos sería falta, seguro.
En los videojuegos sí, porque caen así raro, como Rakitic.
Exactamente, porque el contacto no es esto.
Doncs molt bé. O sea, en un videojuego hubiera sido falta, en un partido real no.
Exactamente. Y entonces muchas veces, como ya está de moda los videojuegos, ya se confunde la realidad con lo...
Normal, hay que justificar a l'àrbitro. 19 jornades i 19 puntets els que el Barça li porta al Real Madrid. Soria, usted está eufórico, ¿eh?
¡El chiquitito! ¡Vaya, cómo metió el chiquitito de farta, ¿eh?
Pero usted está animando a la afición del Real Madrid, porque los ve desanimados.
Los veo desanimados, los del ADN, los de la otra pasta. ¡Ánimo, que todavía queda una huerta!
Vinga, així animava Soria als afeccionats del Madrid.
Muy buenas. Quería mandarle un mensaje de ánimo a todos los aficionados del Real de Madrid. Que queda mucha liga todavía, mucho ánimo, que aún podéis, que vosotros sois los de un ADN especial, los del ala Madrid, vamos hasta el final, los que estáis hechos de una cosa distinta, los que creéis en ese escudo y en esa camiseta. Ahora, y mucho ánimo ahí, y seguid apretando hasta el final, que quede una vuelta completa y todavía podéis ganar la liga, ¿eh? Y a CR7, a ver si juega ya, monstruo, a ver si viene ya, porque nos dijiste que ibas a quedar pichichi de la liga.
Pichichi.
Y Nati Abascal, que se llama.
Con Gaudeshi, con Gaudeshi. Y usted, Pedrerol, lo está pasando mal, porque claro, recibe las llamadas de Florentino y ya no sabe ni qué decir.
Ya no sabemos qué decir. No sé, tenemos ¿nos da tiempo a hacer una editorial?
Sí, hombre, claro.
Editorial, venga. Pues venga, si tenemos editorial. Pichado, editorial. Venga, sí, picha. Ya. Venga, vamos, venga, tira. Venga, vamos, venga. Picha, venga.
Zidane, más cuestionado que un desconocido con un gallego. El entrenador de las dos Champions, de la Liga, de las Supercopas. El entrenador que consiguió hacerles la temporada pasada la renta y que les saliera a devolver. Hay que respetar a Sisu. Hay que respetar a este equipo.
¿Y el golpe? Venga, ahora.
Me voy, que me esperan. Venga,
bueno, venga. Hay que ver cómo estábamos en el chiringuito, ¿eh?
Sí.
Tuve una tensa discusión con Álvaro Benito. Si te parece, la recordamos, porque es que, claro...
Sí, Soria, D'Alessandro.
No, perdona, no me confundas con ese, ¿eh?
Sí.
D'Alessandro, hombre, ahí está, un auténtico entrenador discutiendo con un señor que no tiene ni idea de fútbol, discutiendo sobre Zidane, no. Hombre.
Hablamos
míralo.
Bien, Álvaro Benito.
Míralo, no habla nada bien. Escúchame.
Tú, pero mejor que a nadie, que eres el que más experiencia tienes aquí de todos.
Pero, por eso
mejor
que nadie,
¿sabes?
Porque tengo la autoridad para poder decirlo.
Pues precisamente por
¿tengo
eso.
¿Tengo la autoridad?
¿Sabes que uno más uno no son dos en fútbol?
¿Y si lo estoy diciendo?
No, lo estás diciendo.
¿Cómo lo estoy diciendo?
No estás diciendo.
¿Qué
eso?
Problema,
no estás diciendo. Aquí lo único que se hace es poner a Zidane en el disparadero y resulta que es que todo lo hace mal. Pues el equipo está muy mal en liga, sin duda. Es que nos olvidamos de todo. O sea, ningún mérito ha tenido este hombre.
Sí.
Ningún mérito de ganar todo lo que ha ganado.
O sea.
Es porque siempre se ha equivocado. Es que, no sé, yo, a mí me parece alucinante porque es que yo escucho soluciones de todo el mundo.
Bueno,
todo el mundo tiene la solución.
Con
abrir aquí, que corran más, quita este, haz un fichaje, que los cambios.
Emilio.
Pues este hombre, la casualidad le ha acompañado durante estos dos años de una manera espectacular. Porque es que hacía así. Esto, pues, venga, funcionaba, campeón de Europa, venga, pim, pam, pim. Vamos a ver, que no, que es que todos los entrenadores ganan y todos los entrenadores pierden. Hasta los mejores entrenadores de la historia han ganado y han perdido.
Hombre, no, por favor, puedes ganar o puedes perder, pero puedes tener una gran colección de jugadores que te están poniendo las cosas fáciles. Ahora mismo está totalmente perdido, presidente Florentino, está perdido el entrenador, está en el hiperespacio ahora mismo.
Más perdido pues que un pulpo en un garaje, no sé. Entonces,
¿tienen soluciones usted o Butragueño?
Pues bueno, estamos ahí con Emilio, pues no sé, Emilio, ¿qué hacemos? Bueno, gabinete de crisis.
Sí, porque no quiere a nadie. Le proponen fichajes y dice que no.
Pero si yo me quedan todavía puntos en el carnet, le puedo dar puntos al equipo.
Bueno, pues si tienes 19 puntos
sí.
Y 500 noches.
Por eso, igual me quedo sin carnet de conducir, pero recuperamos un poco el aliento en la liga, ¿no?
Bueno, te puedes ir con Chendo, que tiene...
Sí, sí, que se vaya con Chento. Que facin alguna cosa.
Serà fan de l'època.
Perquè Tomàs Guas, l'afició del Real Madrid, està molt cremada, eh? L'afició està caliente, caliente, eh?
Està cremada, Chento. Esto es tremendo. Es que 19 puntos son muchos, querido.
Esto es irrecuperable, ya.
Esto es irrecuperable, pues, que lo va a pillar el Español, querido.
Si es que estamos mucho más cerca del descenso que del primer puesto del Real Madrid. Y així parlava l'afició del Real Madrid, molt emprenyada, com és natural.
Edu Aguirre, vinga, vamos, pincha.
Pues el Madrid pierde en el Bernabéu contra el Villarreal. No sé si se ha tocado fondo, pero casi. La afición bastante calentita, ¿eh? A ver qué pasa. ¿Está usted muy enfadado?
No es que esté enfadado, estoy avergonzado, porque si van a bajar los brazos en la Liga y todos los equipos nos van a ganar aquí, ¿para qué venimos?
Falta actitud, falta compromiso, y la culpa no es de uno solo, ni de Zidane ni de Florentino, la culpa es de todos.
No hace nada, ni corre, ni presiona, ni defiende, no hace nada, que estar en el mejor equipo del mundo. La única oportunidad que tienen en su vida de jugar en Madrid.
Y sales enfadado, ¿eh?
Hombre, tú verás, nos podemos estar aquí pasando frío, 80.000 personas aquí, y que no se muevan y que no corran.
En Sierra de Yegua, el equipo juvenil juega corriendo, y aquí he visto de jugar andando gente que cobra muchos millones. ¡Hay que correr! ¡Hay que correr!
¡Es una vergüenza!
Doncs,
bueno, pues ahí tenemos la solución, el juvenil del Puerta de Yegua, Emilio.
Sí.
Habrá que mandar un ojeador.
Puerta de Yegua es un equipo...
Tú lo conoces, ¿no, Emilio?
Sí, sí, yo veo todos los partidos, todas las semanas. Puerta de Yegua es...
I Sergio Ramos, que es va perdre el partit, però va arribar amb una indumentària...
Sí, que yo me viste, y no en las redes sociales.
Sí, sí, vestido de azul, con una gorra azul. Hi ha hagut molts comentaris, molts memes. Escoltem què deien al Chiringuito sobre l'aparença de Sergio Ramos.
Venga, vamos, pincha.
¿Qué inspiraba esto? Pues mira, entonces la gente, vamos a ver algunas fotos, a ver qué os parecen. A la gente le inspiraba esto, pues mira, Sergio Ramos ahí con los Power Rangers.
Ahí sí pega, ¿eh? La verdad, yo...
No, ahí en la ferretería.
No, pero sí pega porque es el color del...
Pega, ¿no? Bueno, hay más.
Un martillo, por favor.
También con los dibujos, salir, con Pocoyo, así, con el gorrito.
Está bien.
Bueno, aquí con la bata.
Quique Mateo.
¿Quién lleva? ¿Quién es el que está?
Quique Mateo. Pues ahí, un señor con su bata.
¿Qué hace Quique ahí?
Venga, por favor, no, es Quique Mateo.
Bueno, aquí dice, señor, ya te hemos cambiado el aceite, te hemos arreglado lo de la suspensión.
Encargado del taller.
En fin, pero usted, Ramos, ¿no se dio cuenta de que era muy ridícula su indumentaria, que parecía Luigi?
Bueno, la verdad es que estaba en casa y me dijo, Pilar, ponte esto, que es tendencia.
La tendencia, bueno. Es que era muy, muy patético, ¿eh? Boris Izaguirre, eso no, no...
Bueno, es la moda de estos jugadores que, bueno, pues tienen tanto dinero que al final, pues yo creo que es que ya no saben qué ponerse porque parecía un encargado de alguna hamburguesería.
En fin, passen alguns minuts de les 10, després de la tertúlia esportiva us hem d'explicar les coses sèries que passen al món, i d'això s'encarrega Borja de Maria. Molt bon dia, Borja. Que Borja mai aniria... Borja és una persona elegant. Mai aniria vestida com Sergio Ramos, eh?
A veure, deixa'm recordar... blau, sencer... Home...
Una espècie de capa, una gorra, sí, de Luigi.
Sí, jo recordo haver-me disfressat de Manos a la obra. Tu te'n recordes?
De Manolo i Benito.
Manolo i Benito, doncs jo recordo...
Jo vaig a la ferreteria, macho.
Jo recordo de peto d'aquest estil, eh? Sí, que... Però bueno, era una festa de disfresses.
Ah, exacte.
No, no era un acte seriós.
No era un acte seriós. Escolta, Borja, quines coses destaquem avui?
Doncs mira, sí que ens hem de posar seriosos, perquè si en el butlletí anterior dèiem que hi havia hagut 26 persones mortes en un atemptat a Bagdad, ara aquesta xifra ha augmentat, 36 persones han mort en un doble atemptat suïcida a la capital de l'Iraq, i hi ha també 70 ferits. I, de fet, no és el primer, es tracta del segon atac d'aquestes característiques en només 3 dies. Fonts policials diuen que dos kamikazes han fet esclatar els artefactes a una plaça on la majoria són jornalers, ja que acostumen a reunir-se allà per intentar trobar feina. I és que fa unes setmanes l'Iraq va anunciar la fi de la guerra contra l'Estat Islàmic a la regió de Bagdad. Tot i això, encara hi ha cèl·lules jihadistes actives al nord de la capital iraquiana. I com bé saps, Albert, avui és un dia marcat a l'agenda perquè es coneixerà la sentència del cas Palau, l'espoli dels 23 milions d'euros, un judici que ha durat 8 anys. Félix Millet, Jordi Montull i la seva filla Gemma Montull esperen aquesta resolució, igual que també ho fan l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, i també dos exdirectius de Ferrovial, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga. Un dilluns també marcat perquè el judici contra l'excúpula del PP comença, encapçalada per Francisco Camps, arrenca l'Audiència Nacional perquè és la trama valenciana del cas Gürtel. Hi ha noms com els de càrrecs populars Ricardo Costa o Vicente Rambla que figuren entre la vintena d'encausats. I també us expliquem, per tancar aquest ja butlletí, que avui el papa comença una visita a Xile i Perú que el portarà, doncs, des d'avui dilluns fins dilluns de la setmana que ve. El director de l'oficina de premsa, Greg Burke, ha recordat que l'objectiu pastoral seran gestos relacionats amb la pau, la unitat, l'esperança i l'alegria de l'Evangeli. Està previst que el pontífex francès arribi avui a Santiago de Chile a primera hora de la tarda, hora catalana.
Doncs moltíssimes gràcies, Borja de Maria.
De res, a vosaltres.
Escolta, un savi consell. Després escoltarem la cançó d'Onde, de Pablo López, que és un regal que em faig avui mateix, perquè mira, m'agrada i me la regalo.
¿Es necesario?
Sí, sí, lo siento. Risto, a mí me gusta. Y a usted en el fondo también lo sabe. Lo que pasa es que tiene ese orgullito que cada vez que Pablo López triunfa, a usted le da un no sé qué en el estómago.
Te digo, la verdad es que a Laura le gusta, entonces estoy un poco ahí.
Allí donde está usted de vacaciones hay mucha humedad, ¿eh?
Hay mucha humedad. Sí, de hecho, en la habitación del hotel había como una manchita.
Una manchita de moho, pues
sí,
tenga cuidado,
¿eh? He pensado en llamar a
Murprotec.
A Murprotec, sí, sí, porque os escucho y he pensado, digo, mira, pues se lo mira, voy a recomendar al hotel.
Número uno en tratamientos antihumedades, de fa més de 60 anys, ¿eh? Si han aparegut humitats a casa vostra, no ho dubtis, truca, i no és només un problema estètic, us ho hem dit, són caldo de cultiu per fongs, per àcars, per moho, per futurs problemes greus de salut. T'ofereixen servei exclusiu de diagnosi, assessorament, execució, i et seguiran el tractament antihumitats durant 30 anys. Un cop ells t'ho han reparat, tens 30 anys de garantia. I el diagnòstic complet és totalment gratuït. Van a casa teva, t'ho analitzen, t'ho miren, et fan el pressupost i et diuen, mira, això et costaria tant, ho vols arreglar, sí o no? 30 anys de garantia. Telèfon d'Amurprotec, 900-102-103. 900-102-103, o pots consultar el web murprotec.es. Escoltem Donde de Pablo López, Savis Consells, i després arriba Marta González Peláez amb aquelles recomanacions que només pot fer la nostra professora de protocol, que ens parlarà de bons modals. Aquí a Fórmula Lesan.
No hay nada parecido a ti, no sé cómo explicar esta locura tan ciega. Regalo del destino, piedra en el camino, ¿dónde me quieres llevar? Ya sabes que en tus manos este pobre corazón pierde el sentido del ritmo, no lo sueltes, no. No dejes que este loco duerma lejos de tu cama. No te rías de mí, no me dejes perder, no seas esa mujer que me hace sentir pequeño. Sin equivocarme, siento que ya no te merezco. Desánimo pactado, miro hacia otro lado, ya no tengo libertad. No soy más que un mercenario en cada escenario, mendigando tu compañía. No me sueltes, no. No dejes que este loco duerma lejos de tu cama. No te rías de mí, perder, no seas esa mujer que me hace sentir pequeño. ¿Dónde me escondo de ti? Está.
Ràdio Estel.
El 21 de gener veurà la llum el número 2000 de Catalunya Cristiana, una de les poques publicacions setmanals que s'ha mantingut sense interrupció durant 39 anys des de la seva creació l'any 79. I això s'ha de celebrar. Vine el proper diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Catedral de Barcelona. Una missa molt especial per una fita molt especial. Recorda-ho, el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, Eucaristia en motiu del número 2000 de Catalunya Cristiana. No hi faltis, volem celebrar-ho amb tu. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesan. Bons modals amb Marta González Peláez.
Amb la gran Marta González Peláez, la nostra professora de protocol, de relacions institucionals, professora universitària. Molt bon dia, Marta.
Bon dia, Albert. I bon dia per tu especialment.
Moltes gràcies. Dia d'aniversari sempre s'ha de celebrar, eh?
Sí. Ah, bueno, no, jo no volia dir, no sabia si ho havies dit o no. Dic, bueno, jo...
Sí.
Moltes felicitats, eh?
Ho ha dit, ha convidat a sopar, s'ha posat una cançó, ho ha fet tot.
I ara, quan jo estigui 100% recuperat, farem alguna cosa a tot l'equip, home.
Home.
Has posat una cançó i tot, l'Edu.
Jo encara estic amb pernilet dolç i aquestes coses, però en uns dies ja estem a tope. Escolta'm, Marta, avui vols parlar de les paraules màgiques del saber estar, oi que sí?
Sí, i després, bueno, sí, i del comportament als transports públics.
I del comportament al transport públic. Sí, és veritat que al transport públic hi ha molta gent malcarada, maleducada, i avui la Marta ens ensenyarà com ens hem de comportar, per exemple, quan estem a un tren, a l'autobús o al metro. Què és el que hauríem de fer, Marta?
Prenc nota, que sóc un gran usuari d'això.
Molt bé.
Dels tres. Sí.
Bé, doncs ves prenent nota,
sí,
Edu.
Sí, sí, a veure, Marta.
Nosaltres t'escoltem, és una classe magistral, això.
És veritat que als autobusos, per exemple, hi ha unes portes d'entrada i altres de sortida. Ara ja no, perquè hi ha alguns autobusos que tenen d'entrada i de sortida al mig, no? Bueno, sempre s'ha d'esperar a que baixin els que estan a dalt per pujar, eh? I, a més, és com una mica com els cotxes, no? La dreta, no? Per la dreta, perquè si no la gent doncs es barreja i és quan la gent es posa nerviosa i és quan la gent es baralla perquè no, ah, jo vull passar, no sé què, no sé quantos, i venen les espitxades i tot això. Llavors, sí, com que ens falta molta educació vial, com s'ha dit, perquè tu vas pel metro i la gent va barrejada, no va per una banda, els que van en un sentit i els altres van en un altre sentit, van barrejats. I doncs, clar, com que van barrejats, és quan ve el caos, no? Llavors, és important saber que els seients són per seure, no per posar els peus.
Correcte.
Els peus, primer que els peus són bruts, són del terra, i clar, i a més, és que no són per posar els peus. Llavors, que succeeix? Que tu vas amb un traje i no pots seure perquè no hi ha taques, perquè, clar, les sabates potser són brutes, i potser l'ha trepitjat alguna cosa que no calia i ha deixat allà el restos, no? I, a més, són brutes. Vull dir que no és per això. Després, és una altra cosa que és important, és que no has d'ocupar dos seients, que hi ha gent que entra a l'autobús o entra al metro o entra al tram baix o el que sigui, i agafa i deixa la bossa i deixa les bosses que porta, la carpeta, al seient del costat. Clar,
sí, llavors ja... i has de demanar com permís, com per dir, no? Ei, em deixes seure quan en realitat està lliure, no?
Això no és, perquè clar, tu has d'ocupar el teu espai i deixar l'altre espai pels altres, no? Teòricament, s'hauria d'ocupar sempre primer el de la finestra, deixar sempre els lliures al passadís, no? Que això ho fem al revés, o sigui, sempre seiem a la part del passadís i llavors queda buit el de la finestra. I hem de molestar la persona que està al passadís. Però per què? Perquè no tenim aquesta educació vial, que hauríem de deixar-ho i hauríem d'anar ocupant els espais.
Clar, el primer que arriba, clar, lògicament a la finestra, perquè l'altre no s'acabi rozando con tu rodilla, no?
Sí, el que passa que a vegades a la finestra dona l'aire condicionat, o si fa sol, dona el sol i fa molta calor, i jo a vegades em poso al passadís per això, Marta?
Ja, sí, no, i a més que a vegades dius, bueno, són només dues parades,
sí,
i
també
vaig ràpida i així no tinc... Però,
que no s'accepta. Malament,
jo la primera que ho faig malament soc jo, doncs ja. Quan és anar al passadís, si he de sortir corrents, que és tonteria, no?
Sí, però s'hauria de fer com tu dius,
Sí.
Sí.
Escolta, què més ens recomanes? Estem ara parlant de tren, autobús i metro, per exemple.
Sí, s'ha de tenir en compte també que hem de parlar molt fort, hem de parlar amb un to de... amb un volum que no molesti els altres. Cada vegada hi ha gent que va parlant a l'autobús o al metro o al transport públic en general, i escolta, que t'estàs entrant tu des de l'altra punta de l'autobús.
Escolta, i la motxilla on es porta?
Perdona?
Si portes motxilla, on la deixes?
Sí. Ah, la motxilla s'ha de tenir en compte que la motxilla és un bulto que portem a darrere i que si no tenim en compte això, al passar, i si hi ha gent, anem donant cops. I això és incòmode. I després és una falta respecte als altres. Llavors, si tu portes motxilla, l'has de descarregar de l'esquena i portar-la de mà. És incorrecte. Perquè si no, vas donant cops, que és el que fa la gent. Donant cops a la diestra i sinistra, no? I això és una falta de respecte.
Tenim tren, autobús i metro ja analitzats. Arribem a un punt calent, l'avió. Com ens hem de comportar dins l'avió?
Ui, l'avió. Això del que fa la gent, el primer que fa és que això a tu t'agrada molt, entre cometes, és que la gent es treu sabates. Per què la gent es treu sabates quan puja l'avió? Això no ho entenc, t'ho dic en sèrio. Perquè hi ha algun tipus de mitjó o de sabatilla que tu t'ho pots posar. Però jo de deixar les sabates i deixar les sabates, i clar, tu, i a més, amb vols llargs, però amb vols curts, no ho entenc. I escolta, a vegades la gent deixa, a més et deixa les sabates allà, els peus a l'altra banda, i tela.
Abans de tirar el seient cap enrere, has de demanar permís al que està darrere teu? Perquè a mi em molesta molt que m'ho facin. Perquè m'obliga a fer-ho també, si vull anar còmode.
Clar, sí, has de dir...
És a dir, val, tu pots tirar el seient enrere, però és que, clar, després també et queixes si et topes amb els meus genolls. Bueno, noi, tu mateix.
Sí, això...
Jo clavo genoll, si em tiren el seient enrere, ho dic en sèrio. Clavo genoll i després dic que no puc fer una altra cosa.
Ja. Després, una altra cosa. Hi ha gent que comença a donar cops al seient de davant, i llavors tu estàs assentat, estàs a la milla, estàs fent alguna cosa, i està donant com cops, com patadetes, no? Petites patades. Les patades no s'han de donar al seient. O sigui, si tu estàs nerviós, vols prendre una pastilleta o alguna cosa... Jo comprenc que hi ha gent que té molta ansietat, perquè no li agrada volar, perquè té por, perquè el que sigui, no? Però, clar, no és... no són maneres, perquè a tu et posa nerviós també, i al final tothom acaba allà cristat.
Escolta, l'aire que hi ha a dalt, encara que tu te l'encaris a tu també t'acaba tocant. Pots demanar-li al del costat que no posi l'aire? No, no?
No, i també has de demanar una mica permís, no? M'importa que posi l'aire, ja sé que potser li molestarà una miqueta, però és que tinc calor, el que sigui, no? I quan ho poses una estona i ho treus. Això és una mica qüestió d'una mica entre els veïns, pues combinar-ho, perquè és veritat que tu el que dius, no? L'aire va per tot arreu, menys el millor et dona tu. Et dona els del voltant i no et dona tu, no?
Sí, sí.
I la llum passa igual, no? I sobretot, a vegades, la finestra, no? L'estor aquell que té la finestra, que moltes vegades la gent, doncs, el deixa dalt. I dona el sol, molesta... Bueno, jo això he vist una baralla una vegada d'un senyor que li molestava el sol... una persona, anem al mig, justament, eren d'aquests avions que han tres allà.
Que demanava que posés la persiana, diguem, sí. No? I l'altra no volia.
I la persona que anava a la finestra deia que no, que ell tenia, o sigui, tenia la finestra i que feia el que volia. I clar, anava més amb un to una mica poc amable, no? I que al final va tenir que intervindre la hostesa perquè, clar, era ja una conversa, no una conversa, ja era una baralla, no?
A veure, si el sol et dona la cara, té raó el que li dona el sol, no? Suposo.
Ah, clar, evidentment. I llavors el senyor li va dir, sisplau, pot deixar... I no, jo tinc la finestra, jo vull mirar el sol i jo vos estic aquí i a mi no em molesta i s'ha acabat. I clar, això no, no, quan estem convivint hem de renunciar una miqueta a la nostra llibertat, perquè clar, això és la teva llibertat. Dius, jo vull veure el sol, però que hi ha una persona bona, però si la convivències, això és una mica de renúncia a certes llibertats, a certes gustos que tens i que no pots pues, exercir quan tu vas amb...
Correcte. I Marta, un moment delicat, eh? Els que hem viatjat amb nens petits, clar, un nen petit es comporta com vol, no tens... No tens una vareta màgica, no? Jo, quan era petit al Lizan, que avui fa 5 anys, me'n recordo alguns viatges a Mallorca, clar, que era molt mogut, i miraves a tot arreu, demanaves disculpes, però no podies fer res.
Sí, clar. Però, bueno, quan tu viatges amb nens, primer, viatges amb nens sempre portaràs segur alguna cosa per entretenir-los. Eh? Una cosa... I a més, clar, als nens, a vegades, el que els passa és que amb el programa de l'associació, saps que els oïdos...
Clar, els fan mal les oïdes, clar, pobres.
Això molesta, ens molesta a nosaltres, imagina't amb ells, no? I és això. Llavors, el millor és que vagin doncs, molt tranquils, que vagin molt tranquils, que els pares estiguin tranquils, i, bueno, jo, a mi els nens no em molesta, perquè jo sé que els nens, evidentment, si és un nen que està allà donant la llauna i que els pares no fan res, que a vegades passa això, però si els pares se n'ocupen, els nens, clar, evidentment són nens, no? Llavors no podem fer una altra cosa, salvo que agafin, o sigui, posin una part per nens, que això jo els he dit a vegades, com que viatjo bastant amb avió, els he dit a les hostes, els dic, hauríeu de posar perquè la gent protesta. Ah, aquest nen no m'ha deixat dormir, aquest nen... Clar, el nen no és solament perquè estigui pesat, no, sempre que riu, perquè fa, doncs, quan tu jugues amb un nen, els nens juguen, i la resta que fa dels nens.
Exacte.
Però a vegades a la gent li molesta, no sé, la gent li molesta moltes vegades, pot, eh?
Escolta, i molt ràpidament, perquè tinc l'Enriqueta ja preparada, tema restaurants, normes bàsiques per comportar-nos com cal en un restaurant.
Bé, bueno, doncs pues, no s'ha de cridar al camarer a crits, eh? O sigui, no, i en Palma tampoc, eh? Per suposat. S'ha de fer un senyal discret perquè vegin. Si és un bon professional, farà tant tu només que facis així. Només, no cal ni que facis un gest amb la mà, sinó que amb la mirada ja vindrà de seguida a veure què passa, no?, o què necessites. Després, una altra cosa, si coneixem algú, això de que entrem a un restaurant i resulta que ho trobem amb un amic o trobem algun conegut, i el primer que fem és anar a la taula i estan, potser ja estan dinant i tu vas allà i interrompes. No, si ell t'ha vist o ella t'ha vist, quan acabin o el que sigui, ja ens veurem. O si no, això és una cosa que es veu en algunes pel·lícules i que la gent diu, ah, això és una ridiculesa. No és cap ridiculesa. Tu li dius al camarer, escolti'm, li diu aquell senyor o aquella senyora que, sisplau, després el voldria saludar? O li envies una targeta, com es feia abans.
Sí.
Això és el correcte, sí, perquè, clar, el telèfon tampoc val, perquè moltes vegades em diuen, no, perquè el telèfon no és un convidat a la taula, i com que no és un convidat a la taula, no, ni s'ha de mirar en les missatges, ni s'ha d'utilitzar, ni s'ha de trucar a ningú. Llavors, el millor, el camarer, o el metre, que li dius, mira, aquell senyor, el senyor Lefant està allà, el voldria saludar després. Llavors, bueno, doncs, després.
El cambrer fa una mica d'intermediari.
Això mateix, tu saps que jo vull saludar-te, i després de que trucaves, doncs ens veiem. Prenem un cafè, si cal, o si no ens saludem, i punto.
Molt bé. Doncs escolta, és que tinc l'Enriqueta ja enllestida i jo, com sempre, molt content de poder gaudir de la Marta González Peláez, professora de Protocol, Relacions Institucionals, Marconta Comunicació. És la vostra empresa. Si voleu organitzar qualsevol esdeveniment a la recerca de Marconta, i triomfeu segur. Marta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bon dia per tu, eh?
Gràcies, un petonet.
Ja us obrirem, eh?
I tant que sí, Marta.
Val.
Això segur.
Peton.
Enriqueta, muy buenos días.
Buenos días, Albert. Muy buenos días.
¿Cómo estamos, Enriqueta? Pues oye, fíjate, después de las comilonas navideñas, si llega el cumpleaños tan pronto, pues voy a necesitar el plan 1-2-3, pero urgentemente, ¿eh?
Todavía hay resaca, ¿eh? Hay resaca, sí. Comilonas, ¿no? Pues mira, Albert, con buen ejercicio, siempre consejo, si se puede, ejercicio y una buena alimentación, y con el plan 1-2-3 vamos a perder ese peso que hemos cogido, ese peso localizado, pero más rápido y fácil de lo que uno se imagina, ¿eh? Porque no son batidos.
Esto muy importante, ¿eh? Porque la gente que nos escucha y luego te llama, me consta que te lo dice. ¿Es verdad que no son batidos?
No.
¿Que no sustituye a una comida? ¿Que yo puedo comer normal con el plan 1-2-3? Pues sí, tú comes tu comida normal.
Es que hay que comer normal, comida natural, ¿eh? Porque después cuando uno tiene que hacer la vida, cuando volvemos a la vida normal, ¿qué pasa?
Claro.
Sustituido, pues luego pues tengo ese odio odioso que se dice efecto rebote, que es lo que no sucede con el plan 1-2-3. Porque además es totalmente natural, tiene su registro sanitario y al verlo vamos a conseguir en 3 semanas.
En 3 semanas, y hay mucha gente que nos ha escrito que han perdido en 3 semanas 7 kilos, con registro sanitario europeo además. En solo 3 semanas, porque a ver, la primera semana tomamos unos sobres ¿de qué?
Son unos sobres sabor a piña, ¿eh?
A piña, son de desintoxicación la primera semana.
Exactamente, es una limpieza, que eso es súper importante, que hagamos una limpieza del sistema digestivo, que eliminemos las toxinas del organismo, y esto nos permite perder 3 kilos porque bajamos ese volumen al eliminar las toxinas.
O sea, comiendo normal y con los sobres de piña, y eso está súper testado, registro sanitario europeo, insisto, primera semana podemos perder ya 3 kilos solamente tomando los sobres de piña. La segunda semana, que es la renovación, ¿no?
Sí, son sobres sabor naranja, y ellos nos renuevan la flora intestinal, que es súper importante para que pueda trabajar correctamente, y nosotros bajamos 2 kilos más, pero ¿sabes qué notamos, no? Vientre plano, que es lo que queremos,
Muy bien, y luego ya llegaría la tercera semana, estamos con 5 kilos menos en 2 semanas, y con la tercera semana, pues, ¿qué es el control de peso?
¿Qué es el control de peso? Que son las cápsulas, que son quemagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, no hay ansiedad con el plan 1-2-3, y no perdemos masa muscular. Entonces, yo quiero que los oyentes de Estel tengan la mejor oferta, y si nos llaman ahora al 93-249-2300, sabes que con el plan 1-2-3 ya tienen gratis nuestro té detox de curativo, porque quiero que empecemos el año muy bien, que perdamos ya en estas 3 semanas 2 tallas y que no tengamos efecto rebote.
Muy bien, totalmente natural, sin efecto secundario. Llama al 93-249-2300 y llévate gratis el plan 1-2-3 completo si compras Enriqueta la balanza inteligente que te analiza y te dice cada día cuánto puedes comer.
Bueno, es una balanza de dietista que nos, aparte del peso, evidentemente, es un control que llevamos nosotros interno, ¿no? Mira, imagínate, nos indica cómo estamos de índice de masa corporal, cómo estamos de grasa, cómo estamos de líquido, cómo estamos de musculatura, vemos que no perdemos, y cómo estamos de masa ósea, ¿eh? Es una balanza que yo la recomiendo, y con esa balanza los oyentes de Radio Estel tienen el plan 1-2-3 totalmente gratis.
Totalmente gratis, eso sí, los primeros que llamen al 93-249-2300, 93-249-2300, registro sanitario, plan 1-2-3, pierdes más de 7 kilos en 3 semanas, oye, y comiendo absolutamente lo mismo que comías antes, 93-249-2300, y te lo envían a casa sin ningún gasto de envío. Enriqueta, muchísimas gracias.
A ti, Albert, un beso muy fuerte.
Un besito y hasta mañana. Arriba el torn de la tele, la ràdio, estan preparats ja el David i també el Sergi San Pedro per explicar-nos què ha passat a la tele durant tot aquest cap de setmana.
La tele a la ràdio.
Arriba el gran moment del Sergi San Pedro. Sergi, tu diràs molt quines audiències hem tingut el cap de setmana, etc.
Molt bon dia, Albert, i moltes felicitats.
Gràcies, guapo.
Doncs anem amb les audiències de divendres. Tocarà més una, va tornar després de Nadal amb un 16,7, líder indiscutible de la nit. I les Campos van baixar un 11%. Equipo d'investigació anota el segon seu millor programa de la temporada amb un 6,8.
Les Campos quant, dius?
11.
Un 11. Mira, per casualitat vaig estar mirant en les Campos, no sé si tu també, Edu.
El divendres tenia bolo, però sí que he vist que no...
Després, quan arribi el moment de l'anàlisi, ho parlem, però vaja.
Sí, perquè algo...
Un programa que no té res, Sergi. Absolutament res.
Tenim l'espera en Campos.
Aquí. Sí, la Campos. Hola, Albert.
Hola, David. Tu tampoc te perdiste ni un minuto de les Campos, ¿verdad?
Les Campos...
Un aperitivo, un pequeño titular para luego desarrollar.
Es que, en verdad, me pasó como Edu.
¿Qué?
Que no lo vi.
No lo viste, ¿no?
No lo he visto.
Bueno, pues tranquilos que ya comentaremos.
El viernes día de hacer otras cosas, ¿no?
Bueno,
de ver la tele. Pero sí, que por lo que he visto en anuncios y por lo que he visto en...
Pero si ya lo habías visto todo.
Sí.
O sea, si en los avances ya te lo habían enseñado todo.
Entre Sálvame y avances,
sí, la verdad es que sí.
Te enseñan todo.
Pero bueno, después ho parlem, Abans, Sergi San Pedro, talls de veu de queda. ¿Tu cara me suena?
Sí, bé, si em deixes, acabo amb les audiències de tots els dies, o anem a tocar més una...
No, si vols fer un repàs ràpid, sí, sí.
Vale, doncs dissabte, Sábado Deluxe va liderar la nit amb un 15,1% amb la visita de Chabelita, que després parlarem també, i després la sexta noche es va mantenir amb un acceptable 6%.
Però el 15% de Deluxe no està mal, eh?
No està mal, la veritat és que han pujat respecte a altres
setmanes. Sí.
I diumenge ahir, el peliculón d'Antena 3, El Becario, amb Anne Hathaway i Robert De Niro, va liderar amb un gran 17,3, El Objetivo torna amb un 6,7 i Cuarto Milenio firma un gran 7,3% amb els diaris de John Lennon.
17% una pel·lícula. És estrany perquè abans posaves una pel·lícula i no tenia competència, guanyava sempre. Ara que una pel·lícula... Clar, aquí estava el gran Robert De Niro, que ara parlarem amb ell, però una pel·lícula amb un 17% ara mateix és estrany de veure, eh?
Sí, és el que diem fa uns mesos, que les audiències són estranyes, no hi ha risc que destaqui molt, tot són audiències baixes. Suposo que també, com ara, hi ha tantíssima oferta.
Pues sí.
No sé.
Sí, pero tienen que poner películas mías.
Claro, película de Robert De Niro, 17%, eso no falla.
No lo entiendo, porque era una película que se llamaba El Becario.
El Becario, sí,
la
sí.
Gente lo ve porque no quiere becarios.
Sí, becarios sí, lo ve, Pedrerol.
Becarios aquí no.
Tiene más audiencia que cuando el cine de barrio, comparada.
Bueno, perdona. Las películas de cine de barrio, David, tenían una gran audiencia. Eso sí, cuando lo presentaba yo. Luego, en la época de Carmen Sevilla, ya la audiencia se derrumbó con un castillo de naipes, ¿eh? Pero en mi época, oye, cuando venía Joselito, Marisol... Oh, era una gozada poder traer a esos grandes y grandes artistas. Aún vivía Antonio Zores, aún me acuerdo cuando venía, las risas que los echábamos, madre de Dios.
Bueno, sí, estábamos ahí,
un beso a Antonio. A mi Antonio no me lo toquéis. Allí donde estés, Antonio, un beso enorme. Y a Carmen y a todos los que pasaban por cine de barrio. Molt bé, doncs, escolteu, anem ara sí a repassar les actuacions de Tu cara me suena.
Sí.
Com va anar la cosa? Qui va guanyar aquesta setmana?
Doncs, com ven ser la tònica d'aquesta edició, va guanyar Miquel Fernández.
Claro,
però...
que sí. Claro que sí.
Yasser, es que gana siempre.
Es que se lo merecía.
Pero Yasser, tú intentaste que hubiera tensión, que hubiera claro, misterio, y le diste un 4, pero nada.
Voté menos, pero ni con estas.
Ni dándole usted un 4 o pierde, hizo que no ganara.
Pues, o sea, le dio un 4 para que no ganara y ganó
para
igualmente.
Para que no ganara y sí. Coge y gana. Es que...
hubo un empate entre los votos del jurado y del público y quedaron empates de Miquel y Pepa Niorte. Pero Miquel fue el más votado por el público y ganó Miquel.
Perfecto.
Vamos a escuchar ahora, os voy diciendo quién es cada uno.
Venga. Vale.
Fran Diel i Fenda Weekend, que ho va fer molt bé.
Escoltem.
Hay un grupo que se llama The Weekend.
The Weekend.
Ah, Weekend.
La Terremoto, Rumba 3.
Que le ponen canciones que le van como anillo al dedo, ¿no?
Sí.
Lucía Jiménez, Irene Cara, Fama.
Ostras, está difícil esta, ¿eh? Pero supongo que tenía que bailar a la vez que cantar.
Sí, sí.
Piruetas.
David Amor, Siniestro Total.
Que canta fatal, pero a mí me cae muy bien.
Gracioso.
Pues esta no la hace tan mal.
No, está bien.
Miquel Fernández hizo de Nat King Cole.
Que si tampoco lo hizo tan bien.
Hombre, Ángel, está muy bien, ¿eh?
Un 4.
¿Tú cómo lo ves? Súper.
Lucía Gil haciendo de la primera versión de Malú. No se parece mucho.
No.
Pepa Niorte... Fin de Dover.
Esta sí está bien, ¿eh? Ser Nate, ¿no?
Sí. Raúl Pérez, Fena Jordi Sánchez a OBK.
Esta voz es idéntica.
Tiene reverb.
¿Quedó bien, Raúl?
Bueno... Y Diana Navarro ofende a Tina Charles.
¿Sí, bien?
Mal, demasiado chillona. Sí. És que, clar, escoltes a tots i realment el millor és Miquel Fernández. Súper, vostè està d'acord, no?
Sí, la verdad es que sí. Hombre, es complicado a veces, pero al menos sí.
Sí, sí, sí. Doncs Miquel Fernández, que va tornar a guanyar Tu cara me suena, que sens dubte guanyarà Tu cara me suena, perquè ha guanyat
sí, pràcticament
cada
no
setmana.
Sí, però com
no
guanya...
Seria un cachondeo. Más cositas, algun apunte más sobre Tu cara me suena, Sergi?
Sí, bueno, como ganó Miquel Fernández otra vez, pues el premio, escuchar lo que hizo con el premio, que es muy bonito.
A ver, Miquel, momento importante, 3.000 euros, ¿dónde los mandamos?
Bueno, yo como ya hemos pasado todos, bueno, esta época navideña y hemos compartido muchas cosas en familia ¿sí? y con amigos, ¿sí? yo quiero compartir este premio. Quiero ceder este premio porque todos de alguna manera hemos dado, hemos dado el premio a una ONG ¿sí? y la única persona que falta es la terremoto. ¡Ale! Y quiero añadir que no solamente porque quiero compartir y porque se trata de compartir, sino porque te lo mereces como el que más. Así que...
Bueno,
era
pues,
la única que faltaba.
Buena iniciativa. Sí,
pues
buena.
Me parece una buena... Es que parece buen tío este Miquel, ¿eh? También, ¿verdad?
Sí,
al menos
sí.
lo que aparenta.
Da la sensación, transmite que es muy buena persona. Esto uh-huh. que venimos diciendo hace días, sí.
Volvemos. Vamos a las Campos, va, tú. Vamos al solomillo ya
vamos
del fin de semana.
Campos, venga.
Vamos al pólvulo.
O antes tenemos Chabelita.
Como tú quieras.
Venga,
¿qué te apetece más?
Antes Chabelita... No, lo mejor siempre al final.
David se indigna un poco.
No, es que dice Sergi, tú tienes que hablar, tú tienes que entrar. Digo.
Hombre, claro, hablando de la hija de Chabelita... Está la hija de tu, vamos, de tu admirada.
Que, por cierto, este fin de semana ha tenido concierto en...
Sí, tuvo el concierto a la vez que Chabelita estaba en el programa.
Porque una cosa, David...
¡Maravilloso!
Casi, casi.
Tú que conoces bien la historia, David, en realidad, madre e hija se llevan bien.
Yo a este punto de saber cómo se llevan no...
Porque es que hay veces que parece que... Hay veces que parece que se aman con locura y otras que sea como un poco el patito
venga,
feo que
dilo.
Lo tienen un poco ahí apartadillo.
Pero
que...
dilo.
Bueno,
dilo que estoy
depende.
Hasta, estoy hasta.
Es que... Uy, tú mejor que te calles, Mila, porque...
Usted, Mila, no está muy bien vista ahí, ¿eh?
No, digo que, bueno, depende de la relación que tiene madre e hija, ya se entenderán, pero sí que veo que, bueno... Que tira más la sangre, ¿no? Nunca mejor
dicho.
O sea, dicho.
Kiko, ¿no?
Sí, yo creo que...
Yo creo que te estás guardando algo que no nos cuentas,
no,
¿sabes?
No, no cuento porque no sé.
Pero es que tampoco. Isabel Pantoja ha tratado muy bien a Chabelita.
Por eso.
Como una hija absolutamente 100%. Lo que pasa que después, es verdad, que oye, hay unas apariciones públicas que...
Que hacen...
Que le hacen daño a la Pantoja.
Lógicamente. Claro. Y después de, después del concierto y todo esto, que también ha habido jaleo en el concierto, por decirlo así.
¿Qué pasó en el concierto?
Que una señora falleció en la cola de esperando entrar al concierto.
Ostras.
Se ve que se apareció en la televisión canaria y pidiéndole que le regalara una entrada, Isabel, que soy muy fan tuya, que he ido varias veces a verte. Y se ve que fue a recoger la entrada a la taquilla y de la misma emoción le dio un infarto.
Pero la Pantoja le había regalado la entrada.
Le había regalado la entrada a la señora. Ostras. Era conocida como la Pantoja de Canarias, porque era allí donde hacía el concierto.
Pero bueno, era un gran detalle de la Pantoja, pobre.
Y sí, entonces estuvo toda la noche preguntando que cómo iba, no sé qué, y al final, pues, dio la noticia ahí en el escenario de que había...
Bueno, ¿y qué dijo en Sálvame Chabelitas? Que yo no vi el programa, Sergi.
Pues
¿rajó mucho de la madre?
Sí, bueno,
esta era la premisa, siguiendo lo que decía David, que no se sabe muy bien la relación, todos
es que la
pensábamos...
chica es aburrida, Sergi, la chica es aburrida, Chabelita es un muermo, es
no,
un
sí,
holograma.
Sí, eso no te lo quita nadie.
Solo te digo que acabé viendo Equipo de Investigación repetido.
Normal.
Perdona, pero a mí Equipo de Investigación me gusta mucho.
Hablábamos de Ryanair.
Pues lo que decía, que Chabelita en teoría fue a rajar de su madre, pero es que no dijo nada, escuchemos.
¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando ves a tu madre actuar?
Buah, no sé. Es que prefiero no hablar de esto porque me emociona.
Es que no sabe ni hablar.
Pero no me lo digas. Es muy bonito que la gente sepa lo que tú sientes por tu madre.
Estabas viéndola.
Es que es lo que tiene que ser. Porque parece que vienes a hablar mal, pero mira, en cuanto te pincho...
Bueno, hablar mal tampoco, o sea...
Bueno, la gente piensa, he dicho.
Sí, o sea, piensan que voy a venir a hablar mal. Y lo peor es que luego ella yo creo que se lo cree, ¿sabes? O cuando fui a Perú, se dijo que iba a ver a mi madre biológica. No le haría eso nunca a mi madre, pero tampoco a mí, porque para mí ella es mi madre y además todo lo que tengo se lo debo a ella.
Pero Isa...
Pero cuando dices, Isa, que lo peor de todo es que ella se lo cree.
No sé por qué se lo creyó, es que malos entendidos como estos...
Pero ¿y tú?
Lo que hay.
Como hija no te rebelas ante eso.
Es que por mucho que le diga que no, si ella piensa que sí, pues ya está. El tiempo, es lo que yo digo siempre, el tiempo pues ya... ella
es que al final se ha formado tu madre un universo
sí.
en el que cree que todo el mundo es malo.
¿No es mejor no ir a es televisión?
Que es que te lo iba a decir.
También.
Directamente sí. Arregla las cosas como hacen todas las familias, cara a cara.
Tu madre claro, mejor pero, le hace el daño de que vayas. No le...
tenéis que tener en cuenta que la única fuente de ingresos de esta chica ahora mismo es vivir de exclusivas y vivir de lo que le van dando en este tipo
hora,
de programa.
Una hora y media estuvo,
Pero a mí que me perdone, pero es que esto es como Alonso Caparrós. Es decir, tú no puedes decir, oye, qué pena, teníamos que haber hecho esto o lo otro. O decir, no, las cosas se arreglan en privado. Ahora Alonso Caparrós, después de lo que ha dicho de sus padres, de su padre que llegó a decir que lo odiaba. Oye, ¿cómo vas a arreglar las cosas ahora? Ahí quedarán siempre cicatrices. Aunque pegue la cerámica, la cicatriz se notará. Ya se ha roto el jarro de la cerámica, por favor. La televisión no es un sitio para arreglar las cosas. Yo con mi pianista jamás he hablado públicamente. Ha hablado
sí,
él.
Sí que fueron,
Sí que fueron, sí, parada. Sobre sí todo el fueron. Pianista. Bueno, pero yo no. Sí. Yo siempre he dicho que le tengo un gran cariño y un gran afecto a mi pianista. Bueno, eso es discutible.
Sí.
En fin, oye, la historia de Chabelita, la verdad. Me interesa solo porque sé que el pobre David sufre como fan de La Pantoja. Por lo demás,
sí, claro,
me la trae al pairo.
Vas allá y no sé cuándo euría cubra Chabelita, pero...
Pues una morterada, seguro.
Un pastón y les ha dado audiencia además, un 15% que hacía semanas que no conseguían.
Es verdad.
Pero ahora sí, ¿eh?
Atención,
yo,
Albert,
lo siento.
Un moment,
sí.
Te anima el Borja de María.
Una última hora.
Aquí, que té una darrera hora...
S'ha donat a conèixer la sentència del cas Palau, Albert.
Sí, endavant.
T'informo que per Millet s'ha decretat 9 anys i 8 mesos de presó. Per a Montull, 7 anys i 6 mesos de presó. Per a la seva filla, Gemma Montull, 4 anys i 6 mesos de presó. Per Daniel Osaka, extresorer de Convergència, 4 anys i 5 mesos de presó. I han quedat absolts els membres de Ferrovial, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, que la fiscalia demanava 5 anys, doncs han quedat absolts. Repetim
9 anys per
aquestes
Millet.
Sentències. 9 anys i 8 mesos de presó per a Millet, 7 anys i 6 mesos per a Montull, a més de la Gemma Montull, que la sentència decreta 4 anys i 6 mesos de presó, i per Daniel Osàcar, 4 anys i 5 mesos, com diem, absolts els membres de Ferrovial.
Doncs moltíssimes gràcies, Borja de Maria. Ja sabeu que aquí, sempre que hi ha una notícia important, doncs aquí estem al peu del canó. Gràcies, Borja.
Gràcies a tu, fins ara.
I el que dèiem, les Campos...
Sí.
Escolta'm, jo, l'únic moment en el que em vaig divertir va ser quan estaven, si no ho veus el programa, us ho explico, el moment en el que estaven assegudes la Terelu...
Cenando.
Sí, sopant. La Terelu,
ja sé per on
la germana de la Terelu, una senyora que estava per allà, que no sé molt bé qui és, una assessora o no sé qui era... I de sobte en el restaurant se li apropa un paio que diu que és espanyol, que la coneix a la tele, comença a llançar-li floretes, a dir-li que és molt guapa,
sí.
I a poc a poc va pujant el to.
Sí, això va sortir al Sálvame, també.
Comença dient-li guapa, 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 i després li ofereix massatges. És a dir, el tio era... El tio era, com dir-ho,
sí.
un escort masculí.
Sí, sí.
Val? Un gigoló.
Un gigoló.
I la Terelu, quan es va adonar que el tio era un gigoló, es va aixecar i li volia fotre dues cleques. Que passa que no va arribar a tocar-lo, però estava molt enfadada, Sergi?
Sí, estava molt enfadada i, bueno, no sabia com sortir d'allà una mica.
El tio era molt pesat, però el tio anava dient «Esto es normal en Miami, esto es normal». No, no es normal nada, chico. Estás ofreciendo aquí.
Y menos en un restaurante.
Y la estás degradando, le estás diciendo «Esta mujer necesita pagar».
Y encima lo hizo delante de la cámara, que... No
sí, sé, sí, como... un morro impresionante.
¿No sería un actor o algo?
No
yo,
sé.
Yo lo pensé yo también,
algo,
Edu. Yo
le
lo
dirían,
pensé.
Ves ahí, le dirían.
Hombre, la reacción de la Terelu...
$50.
No, Albert, decimos que sea un actor él, pero que Terelu no tuviera ni
que
idea.
Que Terelu
de...
lo supiera.
Claro, claro.
Ah, podría ser. Yo creo que no, yo creo que el tío era un jeta, ¿eh?
Sí, es que las dos opciones son válidas. Pues os he traído
a
mi momento...
que saluda a Moami Candy, ¿eh? Moami Candy Martínez. Que està escoltant-nos sempre, gran entrenador. Què ens has portat?
He portat un dels millors moments de Trello en un tall de veu, escoltem-ho.
Necesito quitarme estos botorros, te lo juro.
Yo lo que me necesito es una ducha porque me estoy muriendo.
Debe ser del viaje, pero te canto.
Juro, que no. Pero escúchame vosotros, habéis perdido la cabeza. A mí como me olen los pies, mis pies son santos. Mis pies huelen a Chanel número 5. Como toda yo, todo mi cuerpo serrano.
Te cantan un pelín.
No, no puedo hacer eso, me hago pipí. De arriba, la mano hacia abajo, como los gorilas.
¿Cómo es quitar esto?
Venga, que nos vamos.
Armel.
Queda poco.
Estoy sintiendo vergüenza.
No.
Vaya
juego.
Me voy a tomar esto, macho.
Sí, sí, es de vergüenza esto.
Sí, sí.
Ya acaba, ya acaba.
Ya.
Ah, ya acabado.
Sí.
Es que...
Era una mezcla de Tu casa es la mía con Callejeros, sí, por el mundo.
El otro día Carmen Lomana subió un tuit después del programa y dijo, no sé, las puso a parir un poco también.
Bueno, es que me parece bochornoso esto.
És que la Terelu no para de menjar. Sí. És a dir, fins i tot pugen a un vaixell que acaben totes marejades. Jo, quan surto d'un vaixell marejat, us asseguro que l'última cosa en la que penso és en menjar alguna cosa, sí, perquè tal com entra, surt.
No.
Però, en canvi, la Terelu no. La Terelu, yo estoy muy mareada, necesito comer, que son las 5 de la tarde. Hostia.
Bueno, Albert, tenemos...
Como dice que no come.
Tenemos, dice que no come.
Tenemos,
exacto,
la continuación de la porra, luego fue el burrito, el hot dog, y ahora en este programa fue la croqueta.
Las croquetas, es que todo... Croquetas.
Croquetas en Miami.
Sí, sí, en un restaurante de lujo. Y
en el restaurante ese que decíamos
croquetas
antes.
Antes era corrupción, ahora son croquetas en Miami.
Mare meva. Molt bé, doncs Les Campos, que van fer una bona audiència, les coses com siguin, també. I aquesta nit arriba OT, i s'està apropant la final, eh?
Sí, ho dic ràpidament per qui no estigui al tanto. Aquesta nit la mecànica del programa canvia i coneixerem els quatre primers finalistes d'aquesta edició. Els que no quedin nominats seran els finalistes. En aquesta gala, els quatre membres del jurat puntuaran les actuacions i la seva evolució dins del concurs. I d'aquest rànquing sortiran tres finalistes. I què passa després? Els professors escolliran el quart finalista. I hi haurà dos nominats.
I d'aquests quatre finalistes són los cuatro posibles Eurovisión.
Exacto, los cuatro que queden. Y el que no se vaya la semana que viene, que serán cinco, entre ellos estará nuestro representante a Eurovisión 2018.
Pero si ya está claro quién gana. La nueva rosa, ¿cómo se llama?
La Maya.
Maya. Pero es que Albert, la Maya está de bien.
Bueno, pero es
hace
que está...
cada canción.
Pero es que da igual, este concurso lo gana esta, sí o sí. Y va a Eurovisión esta.
Eso no lo tenemos tan claro. También, porque como les van a dar canciones, depende mucho de las canciones que les den.
Ya lo verás cómo va esta.
Está programado.
Bueno, tampoco iría mal, ¿eh?
Y a lo mejor hacen como cuando fue Rosa, que van de coro los otros.
Ahí
cuatro.
Sí, estaría muy bien.
La gala de Eurovisión depende del público.
Sí, sí. Por eso.
Depende del jurado también, no sé. Claro, el público está a favor de ella, ¿no?
O sea, claro, por eso, si el público la da siempre la favorita, pues va a ganar ella. Aunque cantara una de,
bueno,
de
pero,
Cañita Brava, ganará ella.
Pero durante el concurso no siempre ha sido ella la favorita. Ha salido Alfred, ha salido Aitana, ha salido Roy, ha salido Ana.
Bueno.
Hoy nominados Ana y Roy.
Mañana lo analizamos.
Sí.
Pero va una comida a que gana esta. ¿Vale?
A ver, es que yo creo que va a ganar también.
Sí, sí, ah, sí. Es como cuando tienes que jugarte algo, entonces ya no está bien.
No, hombre, yo sé que va a ganar, lo que no sé si va a ir a Eurovisión. Eso no lo sé.
Vale. Escúchame, Andrés Iniesta, buenos días.
Hola.
¿Qué ha pasado hoy? Mire que se lo digo, ¿eh? Se ha pegado un baño en la bañera.
Sí.
Y se ha pegado un resbalón.
Bueno, ayer.
Eso
no
que
jugué.
No jugó ayer, ¿no?
Sí, y bueno, me estaba dando un poco de agua fría en las piernas. Y claro, me he quedado tan frío que al salir pues me ha resbalado. Porque no me daba la circulación.
Pues fíjese, si está usted pensando en cambiar la bañera...
Tendría que hacerlo.
...por un plato de ducha, cualquiera de nuestros oyentes lo puede hacer. En Lujo Dux te lo cambian.
Sí.
Por un plato de ducha extraplano, con mampara en cristal, grifo monomando, azulejo, mano de obra incluida y limpieza absoluta del sitio, de un día para otro, ¿eh? 995
Buah,
euros.
Eso es calderilla. Para
masiva. Mí. Seguro que escuchará otras ofertas, pero ninguna te incluye absolutamente todo. Lujo Dux, el mayor especialista en mamparas de baño de Barcelona, te hace también la reforma de la cocina y del resto de la casa. Están en calle Sanz 316, cerca de la boca de Metro de Badal, llamando al 93 448 1768, 93 448 1768, o visitando lujodux.com. Sábados también abierto de 10 a 14 horas. Escolteu, savis consells, i després d'aquests savis consells arribarà ja l'Anna Bautista amb el Sabies què, i després els truquis del Sergi San Pedro.
Han aparegut humitats a casa vostra? Són un problema estètic, però sobretot caldo de cultiu per a fongs, àcars i moho. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat. 60 anys d'experiència ens avalen. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900 102 103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina... Està nominat... Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 57 27 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 57 27. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Hola, Marc.
ara has escoltat l'oferta de Lujo Dux, ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Un pla d'amigues? Te'n proposem un. Anem de rebaixes. Imprescindible, quedes amb les teves amigues íntimes. Feu un recorregut mirant l'últim amb mòbils. Després, contrasteu les opinions sobre el jersei, que està a un preu genial. I acabeu la tarda amb un capritx gourmet, per celebrar que sou les millors. Tot això i més són les rebaixes del Corte Inglés. Som-hi?
Sabies que...
Doncs aquí estem amb l'Anna Bautista, disposats a analitzar aquelles curiositats, aquells sabies què. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
Bon dia. Hola.
Sobre Anna. Diferents disciplines. La primera serà...
Ciència.
Ciència, com ens diu en Jordi. Tu mateixa.
Un estudi realitzat a Austràlia ha intentat esbrinar quins són els aliments que, després de la seva ingesta, ens produeixen una pitjor olor corporal.
Sí.
La culpa sembla ser que la tenen sobretot els anomenats compostos sulfurats volàtils. Es tracta de substàncies químiques que contenen carboni i que es transformen amb facilitat en vapors o gasos. Estan presents sobretot aliments com l'all, la ceba, el bròcoli, el formatge curat o la coliflor. Clar, que aquests aliments ja són sospitosos, eh?
No, és que la coliflor...
De produir mal olor.
No, la coliflor... L'olor de coliflor només és comparable a quan vas en cotxe i entres a Saragossa i ensumes les fàbriques aquelles de celofán.
Sí, o a Viladecans.
És la mateixa olor, eh? Sí.
Mi madre, que es muy de coliflor...
No, es que no, el olor de coliflor lo odio, vamos.
Después... La tardecita que pasas...
¿Y el de sardinas te gusta?
Sí. El despeto.
Eso, el despeto.
Oye, por favor, donde se ponga un espeto, como lo hacemos mi padre y yo, por favor, un poquito de respeto, ¿eh?
Con el palo. El
coque no se deja ni una, vamos, cuando hacemos.
No. Yo no, a mí me encanta, ¿eh? Está muy bueno.
Doncs aleshores depèn molt l'olor corporal del que menges, eh?
Exactament, la mala olor es pot veure multiplicada si mengem aquests aliments que hem dit, que recordo que és l'all, la ceba, el bròcoli, el formatge curat o la coliflor, es veuria a multiplicada la mala olor si els prenem barrejats amb altres aliments picants, per exemple també amb begudes alcohòliques o amb aliments molt calòrics i processats, perquè afavoreixen la sudoració i el còctel pot convertir-se en mortal pels que tenim a prop, a la aleshores.
No, és que...
Un poco piqueras, esto.
No, i l'alcohol, la destilació alcohòlica a l'estómac, Quique San Francisco, usted lo sabe.
Bueno, yo un día me comí un plato de coliflor con una cerveza y un poco más.
Bueno, eso era una bomba atómica, vamos. Sí.
Ai, mare meva. Doncs continuo, perquè si no, si a la dieta habitual s'hi afegeixen molts carbohidrats, la mala olor estaria quasi bé garantida en un 100%. Però ara anem a donar una mica d'esperança.
O sea, un momento, Bertín, o sea, que si usted se toma botellita de vino, no se la tome con espaguetis, porque si no, su cuerpo, el olor corporal, será una mofeta directamente.
Oh, un fenómeno. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo un programa? Tiene que grabarlo con las máscaras estas, el que llevaba...
Sin cámaras.
Con máscaras antigás.
El del silencio de los corderos.
Exacto.
Clarís.
Més coses,
doncs, mireu, també es va estudiar l'olor generada per persones que segueixen una dieta vegana. Es va concloure que les persones que porten una dieta rica en fruites i vegetals i que no consumeixen productes d'origen animal, aquesta olor, déu-n'hi-do, perquè diuen que desprenen una olor floral, afruitada, dolça i medicinal. Què és una olor medicinal que desprengui una persona? ¿Hueles a Hello Kitty?
No me lo creo mucho.
No sé de dónde lo saca.
Hombre, puestos a oler, hombre... Si hemos de oler a medicamento, al menos que no olamos a bisolbón.
No, a bisolbón. No.
Porque ese olor es muy fuerte.
Ni a la culdina.
No, la culdina tampoco, que te acabarían picando la nariz y los ojos.
¿Y cuál es ese Spidifen? El Spidifen. Tan malo, horroroso. Oh,
y la que gusta.
El Actitiol nos gusta.
Hay medicamentos con buen sabor, sí.
Ese es de la tos, ¿verdad?
Sí, pero el Spidifen a mí me gusta.
El Spidifen.
Es que el truco del Spidifen hay que removerlo bien.
Pero el Spidifen no os hace toser siempre.
Si no lo remueves bien, sí, porque se te queda enganchado.
Pero si lo remueves también, porque las partículas quedan por el aire y te hacen estornudar y toser.
Yo conozco gente que se ha quemado mejor la encía o la de esto por dejarse granos de Spidifen en la boca.
Claro. ¡Ay, madre mía!
Hay que poner mucha agua y removerlo bien. Esto claro. Me dijo un amigo mío farmacéutico.
Es que se tiene que remover.
Sí. Sí, también un poco exagerados todos.
Y mucha agua. Un vaso entero de agua.
Un litro y medio de agua sobre Spidifen.
Escolta, tenim més curiositats. En aquest cas, curiositats sobre...
Història.
Les famoses lletres de Hollywood situades a una petita muntanya de Los Angeles es van col·locar l'any 1923. Originalment no es van posar allà per anunciar res relacionat amb el cinema, sinó que la idea era promocionar un projecte urbanístic a la perifèria de la ciutat. El seu cost va ser de $21,000 i el que posava en un principi era Hollywoodland. Cada una de les lletres tenia una mida de 15,2 metres. En un principi, les lletres, que estaven fetes de fusta i de xapa, s'il·luminaven les 24 hores del dia. El manteniment de les 4.000 bombetes el portava a terme una organització anomenada Hollywood Sign Trust. I la idea era deixar-lo un curt espai de temps, però l'èxit que va produir entre els turistes que hi anaven en peregrinació a fer fotos va obligar l'organització a mantenir-les al seu emplaçament. L'any 1949 es van retirar la il·luminació i el 1978 es va restaurar canviant les lletres de fusta i xapa per unes altres més resistents, fetes d'acer i una mica més petites. Ara tenen 13,7 metres d'alçada cada una. I el nou cartell amb la paraula Hollywood es va presentar en el 75è aniversari de Hollywood, el 14 de novembre de 1978, davant d'una audiència televisiva de 60 milions d'espectadors.
Carai, perquè ara mateix Antonio Banderas està intentant convèncer el pobre De Niro perquè es vagin a fer un selfie allà, amb aquestes lletres.
Doncs que vigilin.
Jo també en voy ahí.
Tenim connexió indirecta, Banderas i De Niro.
Vamos a hacer un selfie ahora mismo y la subimos ahí a las redes sociales, que está ahora de moda esto, y tenemos que seguir ahí en la brecha.
Però aneu en compte, ¿eh? Perquè...
No quiero selfies, no, a mí no me gustan los selfies, no quiero, no me gusta nada, no, salgo con mala cara, parezco... Tengo aspecto malo, no me gusta.
Y Banderas, dale, insistiendo.
Sí, pero vamos a hacerlo, hombre, que esto hay que subirlo porque luego para Hollywood esto es muy importante para nosotros, para vendernos como actores y eso. Venga, Robert.
Banderas, pregunta si está por ahí CR7.
No lo creo. En fi, segueix taladrant el pobre Banderas a Robert De Niro i nosaltres no marxis, Anna. Sí. Hem d'intentar col·locar algun truqui del Sergi San Pedro, avui. No sé si ens donarà temps. Digues.
Sí, Albert, li podem posar deures a la Anna?
Sí.
Perquè l'altre dia estàvem comentant d'on ve la paraula la vaca del cotxe.
La vaca del cotxe, perquè
sí.
Es diu vaca.
Sí, i vam comentar de preguntar-li a l'Anna.
Molt bé, doncs, deures...
Sí. Perquè si no, jo els deures se m'oblida fer-los, eh?
Deures per demà. ¿Tenemos algun truqui que en un minuto nos pueda dejar, vamos, un sabor de boca espectacular, Sergi San Pedro, para hoy?
Sí, com és el teu aniversari, és com fer una espelma d'emergència.
Una espelma d'emergència, sí. Vinga, vale.
S'utilitza un pot de vaselina. Necessitem un pot de vaselina. Enrotlla un tros petit de paper i emprengna-ho de la vaselina.
Un tros petit de paper, així, en forma d'espelma, no?
Sí, després ho punxem al mig de la vaselina i ho encenem amb un encenedor i ja està. És molt fàcil.
Com?
Papel i vaselina.
Vale, pero yo soplo eso y mis amigos me retiran la palabra, claro. Sí. Es decir, es mejor no soplar nada que eso. Perdona, Sergi, la intención es buena.
Bueno, es para emergencias, Albert.
Un trozo de papel con vaselina.
Ya,
y...
pero para
yo he aprovechado que es tu cumple, pero no digo que lo
papel
hagas
papel de váter, ¿no?
Oye, y es más, ya dijimos aquí que es una guarrada soplar velas en un pastel porque dejas todas las babas y luego la gente se las tiene que comer el pastel.
Claro, porque nosotros lo que tenemos que hacer es poner la vela aparte, en un plato aparte.
No, se pone un plastiquito encima del pastel, las velas encima, y así, aunque caigan babas, caen en el plástico, no caen en
el pastel.
Claro, que ahora la gente está con gripe y demás.
Pues también.
¿Lo ves? Claro. Este sí es un buen truqui. En fin, demà tornem. Gràcies a tots. No deixeu la sintonia de Ràdio Estel. Fins demà. Adéu-siau.
Adéu.